Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Passen 14 minuts de les 11 del matí, iniciem a partir d'ara la segona hora del Sant Cugat a fons i arriba el moment d'obrir de bat a bat l'aula de català. Una aula i una assignatura que no sé si és avui o quin dels tres dies de la selectivitat hi és present. Doncs, per si els hi serveix, si fos demà, no? Mar, Oñate, bon dia.
Sí, bon dia, Carme. Sí, sí, clar, que els podria servir, perquè justament avui sí que fem allò que dius tu sempre. Avui obrim l'aula i jo penso, home, ben bé una aula no és, però avui sí que farem.
Bueno,
farem
de mestres. De l'estudi fem una aula.
Sí, 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 sí. Eh? Doncs avui sí que treballarem alguns aspectes de la llengua catalana que sí que crec que poden ser útils als que es presenten a les proves de la selectivitat.
Tampoc no són massa complicades, no?
Les proves de la selectivitat.
De català?
Mira, aquest matí ho comentaven amb unes companyes, la prova en si de llengua catalana potser no, però sí que cal tenir en compte que els coneixements de llengua catalana en principi es valoren transversalment, és a dir, totes les assignatures es tenen en compte, doncs, això, no? Una bona escriptura, una bona expressió, una bona redacció, una bona construcció, que s'entengui, que no hi hagi faltes. És important, doncs, la llengua catalana en un sentit ja global, no només com a matèria única de la qual examinis.
Així que avui parlem del català correcte?
Avui parlarem del català correcte, sí, i una miqueta el que volia fer ja, que és l'últim programa d'aquest curs amb mi, amb el Servei Local de Català, doncs us volia doncs realment transmetre una idea, no? Ens esforcem molt a parlar bé, no? Bé, la gent que ens hi sentim allò una certa, no?, simpatia, o que tenim allò un afany de, doncs, bé, d'oferir una bona imatge de la llengua i un bon ús, però tot i així hem d'acceptar que els errors són inevitables, són persones humanes, la llengua és viva, hi ha contaminació, si em vols dir, potser és una paraula massa pejorativa, però bé, hi ha
influència, sí.
Hi ha contacte, hi ha mobilitat, hi ha varietat, hi ha flexibilitat. Llavors, avui us portava un exemple d'una persona, doncs, que en principi s'interessa per la llengua, a més té, podríem dir tranquil·lament, un bon coneixement de la llengua catalana, de la normativa, en fa un ús freqüent, en fa un ús bo, però bé, també té algunes mancances que pensava que era bo avui de comentar, més que res per il·lustrar això que et deia, no? Que de vegades no ens hem de castigar, no ens hem de fustigar, de pensar, ostres, que malament que parlo, o quants barbarismes, o bé, a veure, la situació és la que és i que, bé, tots ens podem equivocar, fins i tot la persona que et sembla que en pugui saber més, no? I jo m'incloc, evidentment, que
a vegades... Vostè ser conscient, no?
Sí, exacte, m'ha agradat molt això que has dit, Carme, jo sempre ho defenso
que t'has
molt.
Equivocat.
Tu has de ser conscient que t'has equivocat i així pots posar-hi solució, si no, malament rai.
Clar.
Llavors, si et sembla, doncs passem a l'àudio, el sentirem tot seguit, són uns 3-4 minuts la durada, no arriba, us l'introdueixo en tot cas perquè sapigueu de què va, és una intervenció que va fer el jutge Vidal al programa El futur del català, un programa que es va emetre el dia 12 del mes passat. I bé, és un programa que ja en si us el recomano, perquè penso que és interessant per la temàtica que tracta, però us passo en concret, doncs, la intervenció d'aquest jutge al començament del programa.
Ha dedicat molts anys de la seva vida professional a la justícia, Santi, i per tant tu, que ho deus haver viscut molt, molt de prop aquesta realitat, segurament tens fet alguna idea de per què passa això, de per què costa tant que el català acabi evolucionant dins del món de la justícia.
Doncs mira, bàsicament jo m'atreviria a apuntar tres factors en síntesi, tres factors que dos d'ells ja els coneixia, però un el vaig descobrir l'estiu passat, quan el president Mas em va encarregar, ja que no podia exercir de jutge, per les raons que em sembla que tots els telespectadors saben, doncs em va encarregar que durant 6 mesos elaborés una radiografia del món judicial a Catalunya i sobretot proposés quins canvis hi hauria d'haver per establir un futur sistema judicial català en la hipòtesi d'una futura república. Els dos que ja sabia, i que només vaig constatar que efectivament en dades estadístiques eren certs, era que dels 756 jutges que actualment treballen a Catalunya, jutges espanyols que treballen a Catalunya, ho vull matisar clarament, perquè no tenim poder judicial català, a diferència del poder executiu, que és la Generalitat, i el poder legislatiu, que és el Parlament, d'aquests 756, gairebé un 70% eren de procedència forània. És a dir, hi ha molt poca tradició, i no d'ara, sinó de sempre, per part dels llicenciats en dret, per accedir a la carrera judicial, per ser funcionari, encara que sigui d'un cos d'èlit de l'Estat. I aquesta gent, la veritat, és que té molt poca tendència a la que ve, no? Té molt poca tendència a adaptar-se a la llengua del territori, i com que els catalans sempre han fet allò de que si el que ens interpel·la parla en castellà i, a més, té una posició, per dir-ho d'alguna manera, de domini, doncs, entès com a autoritat, que en aquell moment està presidint un judici o un acte, doncs, esclar, canviem nosaltres immediatament de llengua, cosa que fa que ell encara s'hi esmerci menys, no? El segon factor és les inèrcies inherents al sistema judicial. Si alguna frase es repeteix gairebé cada dia no sé quantes vegades en el món de la justícia és si sempre s'ha fet així, perquè ho hem de canviar, no? Això també m'ho he trobat ara al Senat, eh? Cada vegada que proposes alguna cosa, i sobretot quan els he proposat la dissolució del Senat, que ja ho han fet...
En aquest cas és comprensible.
Clar, no toquem res, no toquem res, que ja funciona prou bé per ells, clar. I el tercer, que no coneixia i que realment em va sorprendre arrel d'aquest estudi, és que la Generalitat de Catalunya ha fet una inversió enorme en col·laboració amb els col·legis d'advocats, de procuradors, de la Fiscalia, una inversió enorme en cursos de normalització. De tal manera que es pot constatar que avui en dia el 90% dels jutges, fiscals i secretaris judicials que exerceixen a Catalunya estan en condicions perfectament de parlar-lo, d'entendre'l i alguns inclús d'escriure'l. I malgrat tot això, no hi ha hagut per part d'ells doncs, cap pas endavant. No? Això què demostra? Manca de voluntat. Manca de voluntat personal i política, per descomptat.
La justícia doncs, és un dels àmbits que segurament està pitjor. De tots els que heu analitzat, és el que està pitjor.
Sí,
no?
Clarament són...
Bé, després d'aquest fragment, clar, si ens hem entretingut i hem parat l'orella el que està explicant, és a dir, el contingut, és probable que se'ns hagin passat algunes qüestions importants.
És molt probable, Carme. Jo, de fet, penso que has estat realment molt pendent o molt habituat a fer correccions de discursos orals per poder detectar els errors que comet el Santi Vidal. No?
Se t'ha de disparar l'alarma de seguida que
sí,
ho sents, no?
Sí, de vegades penso que si els professors catalans posessin un holter d'aquests, allò que et va detectant el ritme cardíac, potser es notaria allò, veuries el diagrama, que quan sentim certes paraules, doncs ja tenim.
S'aniria disparant.
Sí. A veure, jo no sé si els oients han pogut anar detectant alguna cosa, però, insisteixo, és un discurs ben elaborat, ben construït, amb una fonètica fantàstica, que s'adapta totalment al sistema fonològic català, vull dir, sense cap mena de dubte, podríem dir que és un bon català, però podria ser millorable, no? I trobem alguns errors, que de fet són freqüents, o sigui, tampoc no és res estrany, no? El que fa aquest senyor. Si et sembla, tornem al començament de l'àudio i ens aturarem allà on jo penso que hauríem de fer algun comentari que penso que pot ser útil.
Ha dedicat molts anys de la seva vida professional a la justícia, Santi, i per tant tu, que ho deus haver viscut molt, molt de prop aquesta realitat, segurament tens fet alguna idea de per què passa això, de per què costa tant que el català acabi evolucionant dins del món de la justícia.
Doncs mira, bàsicament jo m'atreviria a apuntar tres factors en síntesi.
Aquí en tenim un, que de fet es torna a repetir d'aquí un moment, ja veureu.
Que dos d'ells ja els coneixia, però un el vaig descobrir l'estiu passat, quan el president Mas em va encarregar, ja que no podia exercir de jutge, per les raons que em sembla que tots els telespectadors saben, doncs em va encarregar que durant 6 mesos elaborés una radiografia del món judicial a Catalunya i sobretot proposés quins canvis hi hauria d'haver per establir un futur sistema judicial català en la hipòtesi d'una futura república.
I un altre. És a dir, tenim aquests mots cultes com crisi, tesi, dosi, hipòtesi o síntesi, que en singular acaben en i. Són mots cultes i és molt freqüent que trobem confusions i que la gent parli de les anàlisis. Aquest realment és un cas que a tots els professors estem allà alerta i de vegades allò et desesperes perquè li estàs corregint amb un alumne que digui anàlisi i no anàlisis i llavors ho aconsegueixes, però llavors te'l fa masculí, que ha de ser femení. I llavors al final acabes allò que t'enfiles dalt de la taula, fots un crit, et poses vermell, blau, verd, de tots els colors.
Perquè, clar, després el plural És quan hem d'afegir la S, no?
És que aquí ve el tercer pas, que jo et deia, anàlisi, no? Primer pas, has d'aprendre que el singular és sense la S del plural, d'acord? Has d'aprendre que a més és femení. I finalment, hi ha aquella ultracorrecció, que llavors l'alumne ja no s'atreveix a posar-li cap S, busca la solució fàcil i diu, fora S, i sempre fa anàlisi. I llavors diu, l'has, anàlisi. I li dius, no, aquí sí que hi ha d'anar la S. Tot plegat al final, bé, la feina de professor és molt agraïda, però a vegades, i la de l'alumne és molt desesperant també, pobret, no? Llavors hem de tenir molt en compte això, no? Que mots cultes, com ara et deia, crisi, no? Que aquesta potser ja, clar, malauradament, doncs ja la tenim molt...
Molt al cap,
molt, sí. Per mà, sí. Tesi, dosi, no? Quina dosi li he de donar d'aquest medicament al meu nen, no? Doncs una dosi al dia o tres dosis... Llavors aquí sí que acabem amb una
remarquem
S.
Remarquem la S?
Ara sí, perquè quan és el plural sí que hi posem la S, no? Hem d'anar molt en compte en aquest sentit, no? El mateix passa amb una paraula com parèntesi, no? El parèntesi que pot fer referència al signe gràfic, però també, senzillament, doncs, podem fer referència a aquelles paraules que inserim dins d'una frase per fer un aclariment o una explicació, o fins i tot amb el significat d'interrupció o aturada, no? Doncs a la reunió de dimarts vam haver de fer un parèntesi per dinar, i ho hem de dir així, un parèntesi, d'acord? Ara, podria dir algú, doncs, jo no sóc gaire favorable a fer parèntesis a les reunions, i seria correcte, clar, perquè és el plural, d'acord? A vegades estem, quan ens diuen, no, això no és correcte, bé, ja ho hem dit més una vegada, amb la precisió lèxica, de vegades que diem, aquesta paraula és incorrecta, bé, és incorrecte aquest ús d'aquesta paraula, però no vol dir que sempre sigui incorrecte ni que l'haguem de bandejar del nostre vocabulari, no? Per tant, doncs això, no? Anem alerta amb paraules com hipòtesi, dosi, tesi, crisi, parèntesi, o síntesi, no?, que deia el senyor Vidal, doncs que han de ser el singular sense la S final i el plural, doncs sí que hi afegim una S tranquil·lament. I en el cas d'anàlisi...
Que és, diguem, el mot més conflictiu.
Sí, que al final hi ha algun alumne que diu, mira, saps que jo diré analítica? I llavors en surt un altre i diu, però em ve la geminada o no? I acaben tots mig bojos, pobrets. Bé, continuem amb el Santi Vidal, si us sembla bé.
Els dos que ja sabia, i que només vaig constatar que efectivament en dades estadístiques eren certs, era que dels 756 jutges que actualment treballen a Catalunya, jutges espanyols que treballen a Catalunya, ho vull matisar clarament, perquè no tenim poder judicial català.
Deixa'm fer una aturada aquí. Aquí no hi ha cap incorrecció, però és d'agrair que el senyor Vidal digui matisar. I no digui matitzar, que hi ha molta gent. És com allò que a vegades et diuen, t'envio un text per corregir. I fins i tot escriuen corregir. És que sembla com més catalanet. I no, sí, és corregir, és una sola G. Matisar, igual. Si busquem el diccionari, s'escriu amb una S. De manera que el so és una S sonora i ja està. No és cap dígraf, no és matitzar. D'acord? Llavors, per això, vull insistir que, tot i que ara estem fent una anàlisi del discurs del senyor Vidal, que no anem a buscar només els errors.
Un repàs també per remarcar
valorem,
allò que...
Exacte, allò que fa...
Que també és positiu.
Que és positiu, sí senyora. Continuem.
Del poder executiu, que és la Generalitat, i el poder legislatiu, que és el Parlament, d'aquests 756, gairebé un 70% eren de procedència forània.
Caram, és a dir, ja ens hem trobat aquí un femení, no sé si l'heu detectat, que és forània. Forània, clar, hauria de ser el masculí de forani, però és que forani no existeix, és forà. De manera que el femení de forà és forana, no pas forània.
En aquest sí que hagués caigut,
Aquí sí,
Jo sí.
Hem de tenir en compte que quan volem dir això, no?, que algú és de fora o que és extern, hem de dir forà,
forà.
I el femení forana. També en aquest trosset del discurs també se li ha escapat un col·loquialisme al senyor Vidal que a veure, que tots el fem, jo m'incloc, que és la paraula estiu, és aquella reducció de la E amb una I per referir-te doncs, a l'època estival, dius l'estiu en comptes de l'estiu. Amb un discurs formal hauríem d'intentar evitar aquesta reducció en I i fer una neutra estiu i no pas estiu. Bé, això és coses del llenguatge oral, que et relaxes i ho tens molt interioritzat i costa molt de controlar, no?
Doncs si són de fora són, és forà o forana.
Exacte.
De fora, forà.
I els masculins, doncs igual, forans i foranes. No seran foranis ni foranies.
Clar.
D'acord?
No li posem la I.
Exacte. Podem continuar.
Molt poca tradició, i no d'ara, sinó de sempre, per part dels llicenciats en dret, per accedir a la carrera judicial, per ser funcionari, encara que sigui d'un cos d'elit de l'Estat.
Ai, ai, que ens hem trobat aquí amb un clàssic, que a més a més...
És no, molt clàssic, sí.
I no només del català, sinó també del castellà. I tot això, doncs, a veure, tu ho has detectat ràpidament, eh, Carme?
Sí, però també perquè sempre tenim el dubte.
Sí?
Sempre tenim el dubte. Mira, ens passa amb això i amb els Nobels o Nobels o...
Clar. Mira, et donaré una pista. Això de l'èlit, que hauria de ser elit, sí? Ve del francès. De manera que potser això t'ajudarà a recordar que és una paraula aguda. Saps que en francès les paraules doncs, es pronuncien amb l'accentuació al final. Doncs elit, que ve d'aquí, a més, trobo que fa com més fi.
Doncs aquesta és una bona pista.
Mira, me n'alegro.
Sí, no? Ja, la veritat.
És un fenomen bastant freqüent, aquest de paraules agudes, que tenen la força a l'última síl·laba, i que pronunciem incorrectament com a paraules planes, amb força a la penúltima síl·laba. Uh-huh. Tenim altres casos molt habituals, com interval, per exemple, no? L'interval entre doncs, això, una nota musical i una altra, per exemple, o entre un esdeveniment i un altre, doncs és una paraula aguda, interval, no pas interval, d'acord? L'instrument oboè, no pas l'oboe, d'acord? Mm. És oboè, potser aquest ja...
Estem més acostumats.
Més acostumats. A mi, mira, ja que ens sincerem aquí, la que em costa molt a mi és iber. Jo, mira, a l'escola les meves professores deien ibers i, mira, no sé, a mi iber és una paraula que em costa. I mira que la veus, que vas a vacances, museus i així, i veus ibers, 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 i a mi és una paraula que em costa d'acceptar, d'interioritzar com a pròpia.
A mi també.
A tu també, que bé, sí. Carme. Em feies una cara, pensava...
No, perquè ara estava rumiant, dic, pues, sí, és veritat.
Oi? Sí. Tenim l'alfil, tenim el xassís, que és també molt, molt habitual, no?, en termes de mecànica, el futbol, que sembla mentida, que dius, home, però això ja se sap, mare, això ja fa anys i panys que la gent diu futbol.
Escolta, no l'acceptuem bé.
Que no, que els meus nens diuen futbol i jo faig uns escarapais a casa, que però no hi ha manera, eh?
Ja, ara tampoc no és consol si us diem que hi ha gent que no sap dir ni futbol i que diu fungol o que diu o futbol.
No em consola gaire.
Tenim, mira que és fàcil.
També una altra paraula que em fa molta gràcia, que és poliglot, no hem de dir políglota ni políglot, sinó poliglot i poliglota, que sembla que estiguis dient un insult, però bé, és així, és una paraula aguda. I fins i tot ens passa també paraules que hem de pronunciar com a planes, realment, i que les fem esdrúixoles, sembla que tenim tendència com a avançar l'accent, no? Volem anar allò més avançats, no? I, per exemple, hauríem de dir atmosfera i no pas atmosfera, d'acord? O aquesta sí que potser et sorprendrà moltíssim, jo crec, tetraplegia i no pas tetraplegia, que és el que s'acostuma a dir. Aquesta és bona,
jo crec que la tendència, sí.
Sí, la tendència
sí,
és molt generalitzada.
Servir...
Ha dit tetraplegia, jo fins i tot no m'estranyaria algú que l'escrivís amb accent, tetraplegia, pensaria paraules drúixola, la ila, no forma diftong, tiramilles...
En castellà?
Sí. I s'ha d'escriure sense cap accent i pronunciar-la plana. Letargia, amoníac, policíac, el termòstat.
Jo aquesta també
sí, et costa, jo, mira, m'hi he habituat molt, potser sí? Molt repel·lent, sí, però el termòstat, sí, trobo que sí, com l'homòplat, la medula, també és un clàssic, el míssil, són tot paraules planes, fixa-t'hi, el rèptil, tèxtil, aquesta em fa molta gràcia, la torticoli.
Ah, sí?
Torticoli, sí, no és torticoli, és torticoli, el xilòfon, el magnetòfon, o l'interfon, no pas, trucant a baix, agafa tu l'interfon...
O l'interfono.
No, et falta una lletra, És l'interfon, en tot cas, Vull dir, són tot un seguit de paraules que ja ho veus, que
col·loquem... És curiós, Hi ha paraules curiós, que sí que les tenim com molt interioritzades, sí. Ja les tenim assimilades, i en canvi hi ha altres que també són d'ús molt corrent, que en canvi sorprèn, potser perquè no les fem servir tan sovint com ens sembla, o no les sentim tan de manera tan...
O també, sí, totalment no? D'acord. També de vegades influeix el fet que l'àmbit en què es fan servir doncs potser no és un àmbit que hi hagi, doncs, no sé, tanta formació en català, potser, perquè són paraules que realment en els cursos s'insisteix molt. A l'escola també són els típics exercicis que fas amb els alumnes, no?, per treballar justament això, no? I n'hi ha que es van incorporant, potser la medula, no? Penso que és... com més, a més fa gràcia, no?, entre la L geminada i tot plegat, és aquelles paraules que dius, et queden, no?, però n'hi ha d'altres que costa més de...
La del termòstat.
Què? T'ha sobtat aquesta? Sí, ai, mira, molt. Veus, i en canvi aquesta... És que a vegades veus cada persona...
No, no, és que jo m'hagués quedat tan ample dient termòstat.
Termòstat, clar.
Clar.
Termòstat, sembla que t'hi atures i tot, no?, per dir-ho.
Mare meva.
Bé, va, continuem una mica. Ara, mira, saps què? Ara us aviso de què busquem. Busquem... Ai, com en diem això, una caiguda de preposició que no fa el Santi Vidal. No? Això de la caiguda de preposició, no sé si us sona xinès, però és allò que de vegades diem una preposició davant de la conjunció que i no l'hauríem de dir pas. A veure si la trobem, va.
I aquesta gent, la veritat, és que té molt poca tendència a la que ve, no? Té molt poca tendència a adaptar-se a la llengua del territori. I com que els catalans sempre han fet allò de que si
toma,
el
ja
que
ens... ja ho tenim. Ha anat ràpid,
com era,
eh?
Com era la frase?
Diu, com que els catalans sempre fem allò de que...
De que?
Ai.
De que?
A més, aquest home...
Preposició relatiu.
Pronuncia tan bé, fa unes neutres tan ben fetes.
Estàs enamorada
bé,
del català d'en de
no,
Santi Vidal.
No, a veure, m'agrada.
Et serveix molt bé com a exemple.
Sí, exacte. I, però, tot i així... Fixa't tu, ens ha caigut aquí... No, ens ha caigut justament la preposició que hauria de caure. Segons la normativa, t'explico, Carme, davant la conjunció que, les preposicions a, de, an i am haurien de desaparèixer. És a dir, frases com abans de que s'acabi el mes, doncs ja m'hauria primat un parell de quilets.
I no. Abans que no s'acabi el mes?
Just, perfecte, cap problema. Abans
amb una doble negació?
Sí, això tenés, eh? Si poses el no o no li poses, tenés. No ens afecta, eh? Però sí que necessitem que davant del que no hi posem cap de, eh? O tenien interès en que poguessin acabar l'exposició. Aquest en que és incorrecte. Per què? Perquè tenim un que és una conjunció, i la preposició en hem quedat que davant de la conjunció queia, no? De vegades dius, ostres, és que m'obligues a fer una construcció molt rebuscada, molt complicada. Bé, hi ha solucions amb gerundis, nominalitzacions, relatius, etc. Jo què sé, imagina't, no?, que dic, aquells fracassos van ser deguts al fet que els participants, per tal d'estalviar-nos, van ser deguts de que o a que, no? Aquest a que no és correcte.
No, deguts a i el que sigui. No?
Exacte. Però com que no podem fer acá, de vegades proposem posa-hi el fet que i et serà més fàcil, però llavors queda una frase molt recargolada. A vegades no cal que ens compliquem tant. Podem dir, doncs, la causa dels fracassos va ser la poca preparació dels participants. Ja està, no cal mantenir la mateixa estructura i afegir-hi allà una locució que m'estalvia la preposició davant de la conjunció. Senzillament, si busquem una altra manera de dir-ho, també ens quedarà...
És la fórmula.
Sí. És que de vegades partim d'una estructura que potser no és la genuïna o no és la nostra i intentem adaptar-nos a aquesta estructura i hem de ser més flexibles, més lliures, no?, a l'hora de proposar solucions. Va, acabem amb el discurs, amb un parell de cosetes més.
Interpel·la, parla en castellà i a més té una posició, per dir-ho d'alguna manera, de domini, doncs, entès com a autoritat, que en aquell moment està presidint un judici o un acte, doncs, esclar, canviem nosaltres immediatament de llengua, cosa que fa que ell encara sigui esmerci menys, no? El segon factor és les inèrcies inherents al sistema judicial. Si alguna frase es repeteix gairebé cada dia no sé quantes vegades en el món de la justícia és si sempre s'ha fet així, perquè ho hem de canviar, no? Això també m'ho he trobat ara al Senat, eh? Cada vegada que proposes alguna cosa, i sobretot quan els he proposat la dissolució del Senat, que ja ho han fet...
En aquest cas és comprensible.
Clar. No toquem res, no toquem res, que ja funciona prou bé per ells, clar. I el tercer, que no coneixia i que realment em va sorprendre arrel d'aquest estudi, és que la Generalitat de Catalunya ha fet una inversió enorme.
Fins aquí. A veure, ens hem trobat al llarg d'aquest últim fragment dos casos en què el Santi Vidal no neutralitza dues frases. Quan dic neutralitza... Ah, dues paraules, perdó.
S'ha escapat.
Quan dic neutralitza em refereixo a fer allò que gràficament és una E, a pronunciar-ho com una neutra, Un exemple és la paraula frase, que hi diu frase. Fins i tot la sonora m'atreviria a dir que no l'acaba de fer del tot, és una frase o frase, i acaba amb un enorme. Amb crida l'atenció d'una banda, perquè penso que justament pel que fa a neutralitzar, aquest home no té cap problema, vull dir, fa les neutres on toca i molt bé. Però sí que és veritat que si busques a la gramàtica del català contemporani, a la GCC, que diem els lingüistes, la gramàtica del català contemporani, el Joan Mascaró comenta que de vegades s'esdevé la no reducció vocàlica, és a dir, el no neutralitzar, el no fer neutra una vocal que hauria de ser neutra, en alguns elements lèxics, en el català habitual, en el català. És una gramàtica no normativa, sinó d'ús, descriptiva, diríem. Són paraules, sobretot, normalment d'origen culte o de tipus tècnic, i també neologismes. Què passa? Que de vegades hi ha hagut paraules que han estat neologismes, evidentment, durant una temporada, però al final s'han adaptat al lèxic habitual. Sí, i no només que s'hagin acceptat, sinó que han esdevingut habituals. D'acord? Llavors, ja no perceps com a cultisme o neologisme, però en canvi a la fonètica encara, no?, hi queda aquell llast, no?, aquella, roman encara, aquella pronúncia incorrecta, no?, és el cas de classe, no?, me'n vaig a classe, me'n vaig al cine, totes aquestes es finals, sí, sí. Com li ha passat amb ell, doncs, en frase enorme, d'acord?, aquesta e final s'ha de pronunciar com una neutra, que la neutra ja saps que és aquella vocal que no és ni a ni e, no?, que sembla que estiguis esganat, no?, és una... i que les illes la saben fer perfectíssimament, d'acord? Llavors, bé, són casos en què s'hauria d'anar en compte. I finalment, ja no cal que ens aturem més amb el discurs, hi ha un inclús que m'ha fet molta gràcia també, en lloc de fins i tot, que té de dir, Carme, que no és incorrecte.
No.
No, perquè fa uns anyets que el Diccionari Institut d'Estudis Catalans ja la va incorporar en el seu corpus.
Vaja.
De manera que, sí, ja pots dir vaja, perquè era d'aquelles coses que m'agradava corregir, que deia no, ho he dit inclús. Doncs ara
jo és que m'ho autocorregeixo, saps?
Doncs mira, si vols deixar-ho estar...
perquè o sigui, ja ara podem respirar una mica més?
Normativament és correcte. I val a dir que el web aquest que tu coneixes també, que es diu És a dir, ja el recollia abans, és a dir, ja defensava que s'acceptés abans que ho fes l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, que... intentem, bé, o constatem que hi ha aquesta tendència o aquesta intenció d'anar adaptant la llengua normativa a la llengua d'ús, però sense caure a l'extrem d'acceptar-ho tot indiscriminadament. No sé si ens dona temps, Carme, de fer un repàs a la cartellera o anem molt justos a temps.
Ràpidament, sí, ho podem fer, sí.
I una cançoneta també que tenia preparada, sí? No us sap greu, ja que és l'últim programa, em deixes una miqueta
més,
oi?
Home, i tant, serem generosos.
Que bé, Carme. Doncs escolta'm, mira, pel que fa a la cartellera, et volia avançar que... Bé, avançar, et volia recordar que tenim una pel·lícula que es diu Albert, des del 10 de juny, però que malauradament aquí a Sant Cugat no s'ha projectat en català. És una pel·lícula infantil de dibuixos molt xula, que sí que es projecta en català en altres cinemes, però aquí a català, ai, aquí a Sant Cugat no hi ha hagut manera. Bé, jo us animo, doncs, si teniu canalla a casa i teniu ganes de passar una estona divertida, que aneu a veure aquesta pel·lícula, no?, d'un nen que és així com molt entremaliat, que fa força disbarats i, bé, fa riure la canalla. La teniu en català en altres cinemes. Aquí a Sant Cugat sí que tindrem, a partir de demà passat, el 17 de juny, les Tortugues Ninja,
Vaja,
que tornen a sortir de la foscor. Sí, sí, encara hi són, mira que... I protegeixen la ciutat de Nova York, del malvat Shredder i dels nous aliats que tenen en aquest episodi. I una altra pel·lícula que jo, mira, jo penso que, no sé, desperta com molta simpatia, és una seqüela de Buscant Nemo,
sí,
que és Buscant la Dory. Fixa't aquí que tenim el complement directe sense preposició, deixa-m'ho dir, que no és Buscant la Dory, sinó Buscant la Dory. La Dory,
jo crec que et petonejaran quan surtis avui,
Per què?
Pel passadís, perquè sempre estem en unes discussions justament amb aquest tema que hem tocat avui,
bé,
això de les preposicions.
Ja, m'està bé que em petonegi. Escolta'm, la Dory ja saps que és un peix amb una amnèsia gairebé total, que resulta que ara... parla sola a la nit, no deixa dormir ningú i de cop té alguns records que la impulsen a viatjar per tota la costa de Califòrnia buscant la seva família, és a dir, unes altres aventures, aquests peixets així tan simpàtics.
Sí,
no?
Te va bé la pel·lícula.
Doncs mira, la tindreu als cinemes a partir del 22 de juny i es podrà veure en català aquí a Sant Cugat. Tant les Tortugues Ninja com la Dory ens parlaran en català aquí a Sant Cugat.
Que bé.
I m'acomiado amb una cançó, ja saps que a mi la música m'apassiona.
Sí, ho sé.
I bé, és una cançó molt maca i que m'agradaria que detectéssiu una petita errada, d'acord, que és, a veure, normal, habitual en el català col·loquial i oral, que és el participi del verb saber. El participi del verb saber no és sapigut, sinó que és sabut.
Molt bé, doncs ens quedem amb l'última lliçó en forma musical, podríem dir. Desitgem a la Mar Oñate un molt bon estiu.
Moltes gràcies, Carme. Us espero aquesta tarda amb el Xavi Bosch a la Casa de Cultura.
Ai,
a les 6 de la tarda.
Que teniu l'autor, que teniu l'autor.
Sí, ens fa molta il·lusió, sí. Avui a les 6.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Bon estiu, bones vacances.
Igualment, Carme, moltes gràcies per tot.
Fins al curs vinent.
D'acord, a reveure.
Gràcies, bon dia. Interessants. Passant mil hores a aquell bar, només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. He sabut el que pensava, l'he estimat desmesuradament. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen. On les paraules volen. Obre la porta del cel, on passaran les hores. Només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen. Seran les hores. Només amb tu, només amb tu, els dies són més fàcils. Només amb tu, les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu, les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. He quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Sant Cugat a fons.